Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida. Un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients.
Molt bona nit.
Bona nit, Ricard. Bona nit, Robert. Ja estem aquí una vegada més, continuant amb el tema que aquest mes ens acompanya, que és el tema de la diversitat. I avui entrarem una mica més en el tema per parlar de sexe i de gènere, que jo crec que ens anirà molt bé per aclarir alguns conceptes que tenim molt confosos, no, Ricard?
Sí, sovint utilitzem definicions, idees que tenim preconcebudes sobre com tractar les persones segons la seva orientació sexual o segons la seva raça, la seva forma, i a vegades no ho fem del tot bé. Però segurament que hem de partir de que no ho fem bé perquè ho desconeixem. Hi ha molta gent que encara utilitza paraules del passat per desconeixement, no pas per ofensa. Però en canvi sí, hi ha tota una tendència cada cop més a l'ofensa i a la burla, que és algo que avui volem posar sobre la taula com a reflexió. De què viu cadascú de nosaltres i com ho viu per poder fer un canvi social des de la pedagogia i l'educació a la diversitat sexual.
En aquest sentit, a mi m'agradaria començar per aquesta distinció entre el gènere i el sexe, no? Perquè, com tu dius, moltes vegades ho confonem.
Quan ens referim a sexe, ens referim a el que és la part biològica orgànica per la qual naixem, de la forma que naixem, home o dona.
Amb el sexe, diguem, masculí o sexe femení? En quant a l'òrgan em refereixo.
Sí. Vale. Naixem amb genitals d'home o de dona.
Exacte.
I hi ha una variació que es diu intersexual, que és quan la persona neix amb els dos sexes junts, per una malformació cromosòmica que s'aparenta o s'expressa d'aquesta manera. Que després sempre hi ha una opció de tractament quirúrgic o de tractament biològic. Això seria el sexe, quan parlem d'home i dona. Inclús en els qüestionaris que fem, quan pregunten què sexe és, bueno, hombre, mujer, home, dona. Ara, quan parlem de gènere, estem parlant de la forma en què les persones ens expressem a nivell cultural, vestimenta, paraules, actes...
Seria més la part social.
Sí, com ens expressem.
Exacte, d'amic vers a la comunitat.
Sí, i potser una persona home expressant-me d'una forma femenina, potser una persona dona expressant-me d'una forma masculina, i una cosa seria, el meu sexe és home i m'expreso des d'aquesta vessant, d'un gènere femení, un gènere masculí, etc. Després ja veurem tota la tipologia que això pot generar, que les persones hem de saber. O sigui que tenim dos grans grups, dos grans blocs, per poder tractar les persones amb respecte. Una seria la identificació biològica i l'altra la identificació social.
O sigui que dintre del que seria quan parlem de sexe biològic, no? Que hi hauria aquesta distinció, no? D'aquestes característiques segons el nostre sexe biològic, aquí també podríem parlar d'aquest concepte que a vegades surt, que és l'intersexual.
Sí, que una part de la població té per defecte cromosòmic els dos gèneres junts. I dintre d'aquesta definició de sexe estaríem parlant de cisgènere, que vol dir persones que es reconeixen amb el sexe biològic que han nascut. Si jo neixo amb un genital d'home, em reconec home, i dona, em reconec dona. I l'altre és transgènere, que és malgrat jo tingui uns genitals biològics d'un sexe concret, no em sento identificat i necessito o vull optar per operar-me o no o transformar-me en l'altre sexe. Però estem parlant del capítol sexe.
Encara que es diguin, encara que utilitzi la paraula gènere, perquè clar, si gènere o transgènere... Per això confon a vegades una mica, no? Perquè clar. Dius, a veure, on te'm situo?
Vol dir que gènere i sexe coincideixen.
Clar, en aquest cas, no?
I l'altre és que no coincideixen.
Exacte.
Ho fan per això.
Vale, ah, vale, d'acord.
Quan jo coincideix la meva, el meu sexe amb la meva expressió social, es diu cisgènere. Quan jo no coincideix, es diu transgènere. Perquè és com una transitació cap a un altre espai.
Uh-huh. Aquí ara em surt la idea de algo que jo he vist en alguna persona propera que té fills i que no vol dirigir-se ni en masculí ni en femení i es dirigeix amb neutre. Aquí de què estaríem parlant?
Del no binari. Són persones que no es reconeixen en cap gènere concret. Ni
bueno, però en aquest cas són els pares que diuen no vull influir amb el meu fill o la meva filla i li parlo amb...
Però no només li parlo, sinó que tinc conductes, faig accions, per exemple, quan regalo una joguina, quan trio un vestir, una forma de vestir, etc.
Però això seria un comportament, diguem, saludable?
Tots ho són de saludables, entre en quan la persona té consciència de on vol estar i que s'escolleix, no se'n ve donat per cultura. Perquè, mira, les famílies que tenen fills i són homosexuals, tant amb home com amb dona, els fills no tenen per què ser homosexuals.
Clar.
O sigui, poden ser heterosexuals o d'altres orientacions. Mm. I això ja ens diu que la paternitat o la cultura paternal o parental en cap cas ha de ser una font d'influència per ningú. Mm-hmm. Això és una cosa que es tria. Mm-hmm. Aquí veurem, durant el programa, si ho triem o no, i si tenim la por o la valentia suficient per mostrar-nos a nivell de la convivència social. Però, en principi, va de que les persones escolleixen voluntàriament com se senten en aquest moment.
Que d'alguna manera, llavors, també seria que aquesta actitud cap a aquests nens o nenes, diguem, l'hauríem de tenir tots, no? No només els pares, perquè, clar...
Tota la comunitat.
Clar, tota la comunitat, no?
Perquè el no binari no marca cap tipus de sexologia. Només marca que el gènere no m'identifico. I avui em llevo i em puc sentir home i potser en una altra època em sento dona. Estem parlant dels homes que porten ungles pintades, que porten faldilla, que porten...
Jo conec algun cas d'aquests.
Sí, que tenen potser uns gestos més amanerats o més femenins, però en canvi són del col·lectiu heterosexual.
Exacte.
Vull dir que no s'identifiquen en cap tipus de sexualitat homosexual o d'altres. Vull dir que veure un home avui amb unes sabates concretes, amb unes ungles pintades concretes i amb un tipus de cabell o inclús de maquillatge o de forma que en diríem femení, i això ja s'està masculinitzant, doncs això no vol dir que sigui de cap col·lectiu. I això és no binari. Avui m'expreso en faldilles, demà en pantalons, un altre dia amb què sigui. I això és com la llibertat de la conducta social, del gènere.
Jo reconec que amb l'edat que tinc em costa una mica no respectar-ho, perquè ho respecto, no? Però a vegades em costa, no deixa de ser que ho veig com a algo diferent, no? I que em crida l'atenció, no com una normalitat, no?
A mi crida l'atenció, algo que jo també he vist, que és que quan aquestes formes d'expressió ho fa un col·lectiu hetero, es normalitza més ràpid que ho fa un altre tipus de col·lectiu.
És veritat, això, sí.
I després aquí ja vol dir que tenim una societat de poder. O sigui, no totes les persones estan considerades dins del mateix poder.
És veritat.
Després, en el moment que l'home hetero d'aquest col·lectiu s'ha pintat les ungles, s'ha posat maquillatge, es cuida la pell, va a les peluqueries, es tenyeix el cabell, es fa monyos, va en cues i tot això s'ha normalitzat. Però el col·lectiu gay ja fa molts anys que fan això. I sempre una burla. Uh-huh. Inclús a nivell social, quan volem ridiculitzar un gay, fem crits, mofes, anem vestits d'una forma molt estrafalària, coses que els gais no solem fer.
Clar.
No és la nostra forma d'expressar-nos.
Clar.
Aquí el col·lectiu hetero té que replantejar-se per què em faig aquesta burla. Perquè ridiculitzo les formes socials d'expressió d'un col·lectiu.
Això aquí podríem estar parlant d'aquest concepte de sexisme, no? Que hi ha d'alguna forma una discriminació, no?
El sexisme és quan jo no reconec i faig un escarni, una burla i no accepto les formes diferents que la gent té d'expressar la seva sexualitat.
I quan ens referim al gènere, aquí què podríem comentar, diguem, per poder desmembrar una mica més aquest concepte que hem dit al principi, que està primer, més enfocat a lo social, no?
Sí, primer, les persones que tenim responsabilitats socials com a educadors, pares i mares, gent que, del món sanitari, gent com nosaltres que estem a la ràdio donant veu a moltes coses de les que passen, hem de ser més responsables de tot això. Clar. Hem d'assumir una responsabilitat i un plus perquè som capdavanters i som referència de com expliquem les coses. I no només l'àmbit educatiu, tots els àmbits del nostre entorn comunitari. I això què fa? Pues això fa que les persones han de fer una reflexió profunda. Primer, d'assabentar-nos què vol dir què i saber el contingut i la definició de cada cosa i no tindre les nostres pròpies definicions segons la cultura nostra, l'ho après o el que a casa els meus avis, els meus pares em deien. Trencar aquestes cultures del passat, que en diem actualització, fa que la gent tingui ja la capacitat de transformar totes aquestes definicions amb la normalitat. No serà normal fins que tots no tinguem la capacitat de normalitzar-ho.
Bueno, jo crec que aquí hi ha una labor important de pedagogia, en el sentit de que moltes vegades es parla sense el coneixement de lo que vol dir, no?
Clar, perquè hi ha una creença que és molt habitual, que és tot allò que no és igual que a mi, que jo, és una malaltia, és una disfunció. I això no va així, no té per què ser així. Uh-huh. És tot allò que no va amb mi, jo hauré d'aprendre, fer aquest fenomen empàtic, que viu l'altre per entendre la mirada de l'altre. Perquè una comunitat es diu respectuosa quan tots són capaços de mirar-nos als ulls i no entrar en cap discriminació, ni burla, ni joc, ni abús. Ves, en el moment que una comunitat ja no té aquest principi, aquesta comunitat té una certa immaduresa, té un problema estructural. I és quan la comunitat s'ha de plantejar quins programes educatius, quins programes socials, quins programes de salut, mental, emocional, etc., inclús física, podem establir perquè això pels nostres fills i nets sigui ja una oportunitat i no una lluita.
Sí. Uh-huh. En aquest sentit podríem parlar en el cas extrem de la LGTBI-fòbia, no?
Per exemple.
Que existeix en moltes comunitats.
I l'androcentrisme, l'androsexual, que no contempla cap més opció que el col·lectiu hetero.
Clar.
I doncs, això és un error, perquè això no va així. Després és com poder fer que les persones tinguem un parlar de veritat del que passa. Mira, últimament estem molt sensibles en parlar bé, en utilitzar bé l'idioma que parlem, en posar paraules enriquidores, en fer composicions gramaticals que tinguin un sentit, en elevar, jo diria, aquest nivell cultural. Doncs també penso que podem fer-ho amb totes les opcions de la comunitat i de la vida. I hem de saber parlar perquè conec. Hem de saber parlar perquè conec i sé què vol dir allò. I hem de saber parlar perquè tots tenim al nostre entorn persones que poden malviure situacions d'aquest tipus. Joves, no tan joves i més grans. Encara és un problema anar a una residència de gent gran i dir que sóc gay. Això encara és un problema. I molts de les persones que expressen una altra orientació a vegades tenen un component de solitud que altres no tenen. Clar. I això és un tema que no es pot permetre.
Sembla mentida, no?, que encara hi hagi aquestes barreres, no?
Clar, això passa avui, perquè molts dels usuaris d'aquesta residència són d'aquesta vella escola, d'aquell vell pensar. Vull pensar que en un futur no, però això vol dir un treball. Però és que tal com anem, conforme ens diuen les notícies i el que vivim, aquí Sant Feliu mateix, ja ens diu que això no va així. O sigui que no estem en posició de poder tindre una societat valenta, madura, d'aquí 5-10 anys.
No, perquè també t'estàs trobant, diguem, actituds de joves que
preocupen.
Que preocupen.
Perquè són joves de 30 anys, que molts tenen fills.
Clar, ja no estàs parlant de la gent que està en una residència, sinó que estàs parlant de joves de 30 anys que tenen fills petits.
Encara fan burla de la diferent orientació sexual dels altres. Inclús els intimiden. I després això ja estem parlant d'un greuge dins de la comunitat. Que segurament que els pares d'aquests joves tenen molt que veure, eh? Molt que veure en com s'han de plantejar, com en parlem a casa de la diferència sexual, quin és el llenguatge que tenim, si és inclusiu o exclusiu, si és un llenguatge de pejoratiu o no, si és un llenguatge burlesc o no. I això a casa, a taula, quan fem una conversa, ho hem de tenir en compte. Si som capaços de parlar bé el català, també hem de ser capaços de parlar bé de la vida. I això la gent no ho entén. Encara hi ha insults per parlar d'aquest tipus de gent.
Sí, inclús és que també això ens porta, no?, a relacions de poder, no?, de submissió, d'aïllament, d'agressivitat, no?
I patriarcals.
Clar.
Encara l'home té una funció que no li pertoca. Vull dir que això ja s'ha d'extreure, s'ha d'exterminar de tota aquesta societat contaminada per aquest odi i per aquesta... Que jo sempre, com a professional, diria que en el fons de tot això el que és una gran por.
És el que anava a dir-te, no?
Una gran por. Perquè quan jo sóc capaç de respectar-te i acceptar-te com tu ets, m'estic acceptant i respectant a mi mateix. I a vegades hi ha gent que s'emmiralla i l'interpel·la allò que està veient. I quan jo veig algú que s'enfada molt per la meva diferència, s'ha de preguntar què li mou aquest enfado.
Clar.
Perquè, si no, la gent no s'enfada per la diferència.
Què li ha despertat en ell, no?, o en ella? Que...
A l'enfado. I perquè aquest tipus d'abús, no?, d'ocupació a la vida de l'altre. Qui et dona permís a tu per poder ocupar la vida de l'altre? I això és el que ens hem de plantejar.
I aquesta por, bueno, podem fer referència, nosaltres vam fer un programa sobre la por, sí, no?, que també la gent el pot repescar en el podcast, no? Feien referència a aquesta por física, aquesta por psicològica, aquesta por social, no? Sí. Podem fer una pinzellada ràpida?
Sí, mira, la por és una emoció que ens ajuda a protegir-nos, ens dona salut, quan la sabem expressar d'una forma ponderada, d'una forma informada, i quan jo me n'ocupo de la por. Però mai per no tindre por, sinó per viure la por, perquè per mi és una funció de protecció a l'espècie i a tot allò que ens envolta. Ara bé, quan aquesta por està callada, quan aquesta por està emmascarada en burla, quan aquesta por m'omple d'un poder innecessari, quan em dona una certa agressivitat envers l'altre, aquesta por ja amaga una paràlisi interna molt, molt important. Pot ser fruit perquè és una emoció que no tinc treballada, potser perquè a casa no estava permesa, potser perquè el meu entorn no se'm donava aquesta oportunitat. I aquí és una cosa que hem d'estar atents quan la meva por m'ajuda i em protegeix, quan la meva por em paralitza. La gent que té conductes abusives i la gent que té conductes de poc respecte és gent amb molta por. Té unes dosis de por molt aixecades.
I que no ho sap.
No.
No ha connectat amb aquesta por, no?
I si ha connectat, l'equilibra amb l'enfado. O sigui, amb aquest poder, que jo tinc el poder de vindre a casa teva, trucar al timbre i dir el que a mi em sembla. Clar, aquest poder no te l'ha donat ningú. És quan jo ja faig una cosa així, ja haig d'entendre que hi ha en mi que tinc que fer aquesta activitat.
Bueno, això ja és una agressió.
Clar, no està tipificat com una agressió. Ah. És denunciable i és una agressió. A partir d'aquí, des de la part psicològica, que no coneix les agressions socials, coneix les personals, aquestes persones que toquen el timbre fent això tenen un problema de molt treball personal i de replantejar-se on estic jo, que m'he agafat aquest poder sobre l'altre, de fer burla i escarni d'un estil de vida. Quan la gent es posa amb un pobre, es posa amb un nen, es posa per la diferència del color de la pell, es posa perquè no creu el mateix...
Amb aquestes persones que viuen al carrer, que són molt agredides, també.
Doncs tot això ens marca aquesta forma de fer. I això és un col·lectiu. O sigui, és un col·lectiu de reducte, que en queden molt pocs, però encara en queden. I aquí Sant Feliu encara en queden uns quants. És aquest col·lectiu de reducte és el que han d'aprendre a transformar-se, si volen, eh? Si no, poden marxar, també. Puc marxar de la comunitat, que també és una opció bonica. I és una forma de transformar-se. Però no deixen de ser un col·lectiu hetero, amb unes circumstàncies concretes i amb una malformació de la ment en respecte a la diversitat. O sigui que aquí tenim feina tots per fer tota aquesta forma de pedagogia social, per entendre. Bueno. O sigui, la por es fa quan jo la reconec i tinc la capacitat de poder-la transformar. Si no, em quedaré anclat en aquella por que a mi no m'ajuda.
Bueno, convidem els oients a revisar el podcast de la por, que jo crec que va ser molt interessant i que pot donar més, més informació sobre això, no?
També vull convidar els oients que viuen situacions d'exclusió aquí a la nostra comunitat de Sant Feliu per la seva orientació política, sexual, la seva orientació social, de raça, del que sigui, que també entrin a escoltar aquesta reflexió que hem fet avui de que l'agressor és el que té el problema, sí? No la víctima.
Clar.
Aleshores, aquí hem de sumar, entendre que hi ha tot una vessant d'agressió fruit d'una mala educació pedagògica de lo que és la convivència amb una comunitat.
Uh-huh.
I que tots en som responsables d'això. Uh-huh. Tots. I aquí hem de fer un pas endavant valent i decidit per fer propostes de millora social a través sempre de l'educació, no de la confrontació. Per sumar, no per restar. Però hi ha molta gent a Sant Feliu que està vivint aquest tipus de discriminació que penso que pot ser útil perquè es puguin plantejar com ho volen fer-ho, de quina manera. Que els hi serveixi de reflexió només.
Uh-huh.
Què vull fer a partir d'aquí. I que Sant Feliu està ple de col·lectius. Cada comunitat som uns col·lectius diferents. Hi ha un col·lectiu hetero, un col·lectiu gay, un col·lectiu bianual i bisexual, un col·lectiu del que sigui. I que jo no n'haig de fer res de tot això. Dir que això és de la individualitat de cadascú i que tots junts sumem un poble.
Exacte.
Sí? Aquí els hetes no són el poble. Sí? És un col·lectiu més dintre de la comunitat.
I que això fa la convivència, no? De tot els...
Per això dic que cal que fem un repàs a tots aquells conceptes que jo tenia interioritzats per treure's la pols, per actualitzar-los i per dir, potser soc jo, que no tinc una bona forma.
Mm-hmm. Molt bé.
Què ens emportem?
Bueno, Ricard, ara podríem fer aquests minutets de resum i sobretot perquè ens quedi més clar a tothom aquesta diferència entre gènere, sexe, que mica en mica anem aprenent, no?, a utilitzar de forma correcta.
Primer de tot dic que tenim l'oportunitat de fer cultura i sobretot crear un nou paradigma pel tema de la diversitat. Que en vez de definir paraules, les passem a l'acció. Jo faria una proposta que tothom, des del seu lloc petit, on viu, des d'on treballa, des d'on parla, des d'on pensa, que sigui acurat amb les paraules que diu. Quan estem prenent un cafè en una plaça del poble, o estem esmorzant, o estem fent un acte social, que siguem acurosos quan ens dirigim a algú, que ens dirigim en paraules d'amor, en paraules d'inclusió, no en paraules d'exclusió i de despreci. Això per un cantó. Perquè igual és despreciat el que ho viu que ho fa. Aleshores, aquí té que haver-hi una sintonia amb saber canviar i transformar aquesta forma. Que la por és una de les emocions que dirigeix aquest canvi. I en tant en quant tinguem capacitat per tindre més bona gestió de la por, així tindrem resultats socials i corporatius. Que la comunitat s'ha d'unir. Que la comunitat som la suma de molts col·lectius que pensem i fem coses diferents a tots. És com un rellotge que té diverses hores, perquè tots estem junts tot el dia, perquè marca les hores. I aleshores és una forma de sentir-nos a dintre d'un tot. Aquest paradigma holístic, de que jo formo part d'un tot, no només és amb la intenció, sinó també és amb l'acció.
Bueno, és la importància també aquesta de sentir que pertanys a algun lloc, no a un col·lectiu, no?
Exacte. I al proper programa treballarem comunitats i tipologies de famílies i formes diferents, on veurem que allà ja no es defineix res. Allà ja convivim tots amb tots. I aquesta part de conviure amb la diversitat és un enriquiment. Com vam dir al primer programa, aquell que estima la diversitat és madur i té l'oportunitat de créixer. El que estima la igualtat i només únic és el poble immadur. I que penso que hem de fer un poble madur, capaç i obertament social i en futur.
I parlar de persones, no? No de...
Parlar de persones. Home, Sant Feliu té un eslògan que diu Sant Feliu, un poble viu. Bé, doncs el viu vol dir això. Un poble que actualitza, que transforma, que suma, que proposa, sí? Com penso que ara estem en un bon moment per fer-ho.
Molt bé. Estupendo, molt bé, Ricard. Molt bé, doncs bueno, ja arribem al final del programa. Gràcies, Ricard, gràcies, Robert, per acompanyar-nos. La setmana que ve serà ja el darrer programa sobre la diversitat i parlarem una mica d'aquestes cultures, d'aquestes comunitats. I bueno, jo m'agradaria acabar el programa, ja que ha sortit el tema de la por, amb aquesta cançó del Gerard Quintana que es titula La por i que crec que és molt, molt adequat per fer aquest tancament. Bona nit a tots els oients i ens veiem la setmana que ve. Ricard, si
molt
vols dir alguna cosa.
Molt bé, Robert, i a la Sílvia, a tot.
Gràcies.
Un instant ni un moment que no et tingui present. T'ho diu tant, t'estimo molt. No passa un moment ni un instant que no estigui pensant en tu. Obre la terra, planta i espera, l'amor creix fort. Roda la terra, planta i estrelles, l'amor. I et trobo i et dic sempre que t'enyoro molt. Et trobo arreu, no et busco enlloc. No et trobo i et busco i per tu sempre ploro molt. Obre la terra, planta i espera, l'amor creix fort. Roda la terra, gàbia d'estrelles, l'amor. En una cançó, tot sol.